My love, does it go? Anuncis FM.
Ara és el moment de que tothom conegui el teu negoci. I la millor manera és a la ràdio del teu barri, amb unes ofertes molt especials que fa que tremoli la competència. Des de només 15 euros al mes. Posa't en contacte amb nosaltres al 93 431 8408 o al mail publicitat@onadesans.com. Ona de Sants Montjuïc. 25 anys de ràdio. 94.6 FM.
M'agradaria fer el teu propi programa.
Doncs ho tens molt fàcil.
Envia'ns un correu electrònic a ona@onadesans.com.
ona@onadesans.com.
O bé trucar en horari de tarda al 93 431 8408.
93 431 8408.
I pregunta pel departament de programació.
Ràdio és molt fàcil.
I col·labora'm
amb l'Ona de Sants Montjuïc.
L'any 1985 escoltàvem... Ona de Sants Montjuïc, 25 anys de ràdio al barri.
Change.
L'any 1985 escoltàvem... Ona de Sants Montjuïc, 25 anys de ràdio al barri.
Ràdio Caliu és el nostre mitjà per a comunicar-nos amb el món exterior.
Per donar-nos a conèixer i per generar pensament crític. Els i les membres de Ràdio Caliu tenim la motivació de potenciar la diversitat i la diferència.
I de compartir experiències.
I de donar veu a aquells i aquelles que no en tenen.
Ràdio Caliu és una ràdio única i diferent.
Per a persones úniques i diferents.
Molt bona tarda, benvinguts un diumenge més a Ràdio Caliu, aquest programa que fem des d'aquí, des de Ona de Sants, el 94.6 de la FM. Ja saben, un cop cada 15 dies, entre les 5 i mitja i les 7 de la tarda, ens poden acompanyar en aquest programa, en aquest viatge per les veus diferents. Deia Kurt Cobain, deia que tothom es reia d'ell perquè ell era diferent. Ell deia, però jo em ric de tothom perquè ells tots són iguals. Doncs avui tornem a ser aquí una setmana més, en aquest cas per fer una especial eleccions. Recordem que el proper 20 de novembre tenim eleccions generals de l'estat espanyol i avui ens acompanyaran els candidats de tots els partits de l'arc parlamentari per explicar-nos quines són les seves propostes en general en matèria política i en concret en matèria de discapacitat. I començarem, entrarem en matèria amb el candidat de Ciutadans i de Unió Progreso i Democràcia, Nacho Fernández, que és la persona experta, diguem, en el seu partit en aquesta matèria. I bueno, no sé si el tenim en directe. Senyor Nacho Fernández.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, señor Nacho Fernández. Entramos en materia, le comentaba que le llamaríamos el primero porque me decía que tenía un poco de prisa, que iba mal de tiempo. Entonces entramos en materia agradeciéndole que nos haya dado una parte de su tiempo y le abro los micros para que nos cuente un poco cuáles son sus propuestas en líneas generales y luego ya más en concreto en temas de discapacidad. Y nos acompañan también nuestros usuarios y usuarias del Grupo Caliu, de la entidad para la que trabajamos, que también le harán sus preguntas.
Pues nada, primero agradeceros a vosotros la oportunidad de dirigirme a vosotros. Y bueno, pues si quieres primero os cuento un poquito cómo va a ser el programa de Unión Progreso y Democracia para estas elecciones generales. Y después ya me meto más en temas de discapacidad.
De acuerdo.
Bueno, el programa de Unión Progreso y Democracia está compuesto por 423 propuestas. Estas 423 propuestas pues incluyen todos los ámbitos, desde economía, sociedad, política internacional, política nacional, etcétera. Como es un programa muy amplio, lo que se ha hecho ha sido sacar 12 puntos claves que consideramos que son necesarios para poder salir de la crisis política y económica en la que se encuentra España en la actualidad. Entre estos puntos pues hay cuestiones tan fundamentales y necesarias. En primer lugar, por ejemplo, como sería la reforma de la ley electoral. La ley electoral que tenemos en la actualidad es una ley que hace que los votos de cada ciudadano no valga lo mismo, que no valga lo mismo el voto de un ciudadano de una provincia al de otra, y que tampoco valga lo mismo si se está votando a un determinado partido o a otro. Podríais decir que realmente esta propuesta la hacemos porque nos beneficia a nosotros, al partido. Pero la verdad es que también, sobre todo, pensamos en el voto activo de los ciudadanos, porque muchas veces, si consideramos que nuestro voto va a valer menos que el de nuestro vecino o el de nuestro familiar, pues pensamos que qué sentido tiene, ¿no? ¿Qué sentido tiene votar? Así que lo hacemos fundamentalmente para beneficiar el voto activo de los ciudadanos. Por culpa de esta ley electoral, pues se producen cuestiones, pues mira, como la que voy a contar ahora. Por ejemplo, que en las elecciones del 2008... el Partido Nacionalista Vasco, con 306.000 votos, consiguió 3 escaños, y Unión Progreso y Democracia, con el mismo número de votos, o sea, únicamente creo que tuvimos 200 o 300 votos menos, solamente tenemos un escaño. Entonces, por eso creemos que eso es necesario para que exista una verdadera regeneración democrática. Otro punto clave que consideramos del programa sería la devolución de las competencias de educación y sanidad al Estado. En la actualidad tenemos 17 sistemas educativos y 17 sistemas sanitarios. Y eso, la verdad, es que se ha demostrado que no funciona. La sanidad no funciona y la educación no funciona. Consideramos que la única manera de que la educación vuelva a ser fuerte, y la educación es necesario que sea fuerte para que el Estado, para que el país retome la posición que debe tener, pues para ello es necesario que esa competencia la tenga el Estado. Otro punto, por ejemplo, que consideramos fundamental es que la justicia tiene que ser completamente independiente. Es decir, que los jueces nombren a los miembros de sus propios órganos políticos, o sea, órganos jurídicos, y por otra parte, por ejemplo, que el Tribunal Constitucional no haya miembros elegidos por los partidos políticos. Si la justicia no es independiente, nos encontramos con casos tan horribles como el que sucedió hace poco, que es que haya partidos como Bildu que estén entrando en el proceso electoral. Más cuestiones importantes. Creemos que es necesario llevar a cabo una verdadera reforma económica del Estado, y proponemos que simplemente, con algo tan simple como es una racionalización del gasto de las comunidades autónomas, la supresión de las diputaciones provinciales, a las que consideramos que no son para nada necesarias, la fusión de los ayuntamientos pequeños, es decir, de menos de 5.000 habitantes, y la supresión de todos aquellos organismos públicos, que hay muchísimas organizaciones, fundaciones, que son completamente innecesarias, habría un ahorro de 26.000 millones de euros al año. Esto es una cifra escandalosa, es una cifra altísima, y consideramos que con esta cifra, con este ahorro, pues se podrían dedicar a educación y a sanidad sin necesidad de que se lleven a cabo los recortes que están llevando a cabo en la actualidad. Además, vosotros lo sabéis, en Cataluña, por ejemplo, los recortes que está habiendo ahora mismo en sanidad y los recortes que está habiendo en educación en la mayoría de las comunidades autónomas. Y por otra parte, esto también se puede dedicar a algo tan importante como es la creación de empleo, a la formación, a la creación de empresas que sean competitivas, formadas por personas que realmente estén educadas, bien formadas, y que a través de estas empresas competitivas se podrá otra vez recuperar el nivel de empleo que España debería tener en estos 5 millones de parados que nos ha dejado el gobierno socialista. Más cuestiones importantes. Creemos que es necesario llevar a cabo una reforma de la Constitución que garantice que todos los ciudadanos tengan los mismos derechos y obligaciones en cualquier lugar de España, y que todas las comunidades autónomas también tengan las mismas competencias y financiación, que no exista ningún privilegio, como está viendo ahora, por ejemplo, en Navarra hay un privilegio por el derecho foral. Más cuestiones: despolitización de las cajas de ahorro, transparencia, más derecho a la información. Los ciudadanos tienen derecho a conocer exactamente el presupuesto de todas las administraciones públicas, tienen derecho a saber el salario de todos los políticos, porque son personas que estamos pagando con nuestros propios impuestos. Entonces tenemos derecho a saber lo que están ganando. Bueno, yo sí podría seguir, porque como te he dicho, son 12 propuestas. Sí, estas propuestas están en el programa de Progreso y Democracia, sí, en la página web.
Usted mencionaba hace un momento que algo así como que todos los votos valieran lo mismo. Yo le pregunto, para entrar en la materia que quizá nos ocupa más en este programa, ¿qué ocurre cuando en un país no todas las personas valen lo mismo, como es el caso de las personas con discapacidad o otro tipo de personas que siguen sin valer lo mismo que otras? Y en ese sentido, ¿qué propuestas hace Unión Progreso y Democracia para atender los derechos, la autonomía, la dignidad de las personas con discapacidad?
Pues mira, Unión Progreso y Democracia es un partido completamente sensibilizado con las personas con discapacidad. Prueba de ello es que, por ejemplo, Rosa Díez, que es nuestra portavoz, cuando fue elegida diputada en las elecciones anteriores, pues decidió ser portavoz de la Comisión de Políticas Integrales para la Discapacidad. Por otra parte, contamos con un grupo de trabajo parlamentario dedicado única y exclusivamente al tema de la discapacidad. Este grupo parlamentario está dirigido por Cristina Chamorro, que es concejal del Ayuntamiento de Madrid y que siempre ha estado sensibilizada con estos temas. En este grupo de trabajo parlamentario lo que hacemos es llevar a cabo una valoración de todas las propuestas que llevan a cabo otros grupos políticos, otros grupos parlamentarios, para decidir si estamos de acuerdo o no, y en el caso de que sea necesario incluir alguna enmienda. Por otra parte, también presentamos nuestras propias iniciativas, nuestras propias propuestas, y muchas de ellas han salido adelante. Eso, por decirlo así, en un tema más jurídico, dicho así. Por otra parte, también estamos muy sensibilizados en la cuestión de accesibilidad. Creo que es un tema que a vosotros además os interesa mucho, porque bueno, es un programa que está realizado por personas que tienen algún tipo de discapacidad intelectual. Nosotros fuimos en las elecciones de mayo de pasadas a las autonómicas y municipales el único partido político que presentamos un formato que presentamos el programa electoral en formato de lectura fácil. Esa experiencia la hemos repetido ahora mismo. Si tú vas a la página web del partido, verás que el programa electoral se encuentra en tres formatos. Lo tenemos en formato de fácil lectura, que está dirigido sobre todo a las personas con discapacidad intelectual y con capacidad intelectual límite. Lo tenemos también en formato MP3, para todas aquellas personas que tengan una discapacidad visual, o todas aquellas personas pues, mayores o no tan mayores, a las que le cueste leer un programa en la pantalla de un ordenador. Y por último ya tenemos el programa, por decirlo así, que es el texto íntegro. En el programa, ¿sí?
No, es que vamos un poco justo de tiempo. Entrarán a hacer preguntas nuestros usuarios de la entidad. Cuando vulgueu podéis empezar a hacer vuestras preguntas a Nacho Fernández, en este caso candidato de Unión, Progreso y Democracia. Cuando queráis podéis empezar a hacerle vuestras preguntas.
Señor Nacho Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes.
Mira, una pregunta. Si en este caso Unión, Progreso y Democracia llevara más votos o subiera de entre comillas categoría, ¿en qué ganaríamos las personas con discapacidad?
¿Qué ganaríamos las personas? Vale. Pues bueno, primero decir que estamos completamente seguros, ¿no?, de que Unión, Progreso y Democracia va a obtener más votos que en las elecciones anteriores. ¿Qué vamos a ganar? Vamos a ganar que los ciudadanos van a estar representados realmente en el Parlamento. Y cuando hablamos de ciudadanos, estamos hablando de ciudadanos con y sin discapacidad. Si, no sé si te interesa más que te hable un poco más en relación con las personas con discapacidad o de los ciudadanos en general.
No, de las personas sin discapacidad mental sería un poco más.
Perdona, es que te oigo muy, muy lejos, lo siento.
No, le preguntan que en qué ganaría el ciudadano, la ciudadana, la persona con discapacidad, en qué ganaría concretamente, digamos, en su vida concreta, si un miembro de la democracia o ganara unas elecciones o subiera en su representatividad parlamentaria, digamos, a nivel, por ejemplo, me imagino, de... estamos acostumbrados a que las personas con discapacidad estén tuteladas desde fuera, que realmente no tengan autonomía específica. Si ganarían, por ejemplo, en que se les reconociera como personas autónomas, por ejemplo, ¿no?, que se les reconociera que pueden tener una vida propia sin tutelajes externos, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Pues mira, una de las medidas que llevamos en el programa, por ejemplo, en este programa de las elecciones, es que queremos llevar a cabo una modificación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención de la Dependencia, es decir, lo que conoce todo el mundo como la Ley de la Dependencia. Lo que nos gustaría sería situarla dentro de las competencias del Estado. ¿Qué conseguimos con esto? Que ahora mismo existen muchas diferencias en las distintas comunidades autónomas en la manera en la que las personas dependientes pues están recibiendo esta ayuda o esta prestación de la autonomía personal. Si esto estuviera centralizado y fuera el Estado el que se encargara de ello, no habría estas diferencias, no tendríamos la diferencia de que en unas comunidades autónomas sí que existe un gran porcentaje de personas dependientes que están recibiendo estas ayudas, mientras que en otras no es tan grande el porcentaje. ¿Qué ganaríamos? Bueno, además me incluyo, ¿qué ganaríamos las personas discapacitadas? Porque yo tengo también una discapacidad. Entonces, ¿qué ganaríamos si Unión, Progreso y Democracia entrara? Pues tendríamos, desde luego, una mayor representación, tendríamos una mayor fuerza dentro del Parlamento. Porque, como he dicho, realmente estamos muy sensibilizados con el tema. Tratamos realmente de que todas las cuestiones que nos llegan, ¿no?, de otras asociaciones, por ejemplo, nos vienen asociaciones tipo pues no sé, CERMI, CEAPS o CIAPAS, y nos dicen qué es lo que necesitan las personas de sus colectivos para mejorar. Y nosotros lo que hacemos es llevar todas esas ideas que nos vienen, llevarlas a, pues a un texto legal, es decir, ya sea en base a preguntas o en base a proposiciones de ley o proposiciones no de ley. Entonces, lo que sí que tratamos es eso, de conseguir que exista una verdadera igualdad, porque es además una de las razones por las que nació Unión Progreso Democracia.
Señor Nacho Fernández, le agradecemos su presencia, pero vamos bastante cortos de tiempo. Le haré otra pregunta a otro de nuestros usuarios y, ¿sí? y tendremos que dejarlo aquí porque vamos mal de tiempo. Cuando quieras, puedes hacerle tú la pregunta.
Bueno, señor Fernández, buenas tardes. Mira,
hola, buenas tardes. También te digo muy lejos.
Yo,
no sé por qué.
¿Qué, a ver. ¿Qué haría?
Sí.
A ver, mi pregunta es ¿qué haría vuestro partido para un poquito facilitar el acceso al trabajo de la gente con discapacidad? Porque hay una ley que eso no, bueno, yo tengo gente que vive en Alemania, que esta ley funciona en el país, que dicen que una plantilla de 1000 trabajadores el 2% tiene que ser discapacitado, y aquí esas leyes están aprobadas pero no se cumplen. Y para un poquito para reforzar, ¿qué haría vuestro partido si ganara más en votos? Y
ajá, perfecto. Pues mira, también tenemos otra propuesta en el programa justamente sobre eso, y es que vamos a elaborar un plan, pues estamos a favor de la elaboración de un plan que incluya un requisito, y es que todas las empresas que quieran beneficiarse o bien de contratos públicos o de subvenciones tienen que probar que están cumpliendo con la obligación de reserva de empleo para trabajadores con discapacidad. Y también queremos obligar a todas las administraciones, públicas, que realmente reserven ese porcentaje mínimo de contratación. Es decir, si una empresa quiere beneficiarse de una subvención, tiene que acreditar que está cumpliendo con esa obligación. Si no, no va a recibir esa subvención. No sé si te ha respondido la pregunta.
Sí, creo que, no, que nos la ha respondido. Pues, señor Nacho Fernández, le agradecemos muchísimo su tiempo y bueno, estaremos en contacto para otras ocasiones. Buenas tardes.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros y de verdad muchísima suerte con el programa.
Buenas tardes, adiós.
Gracias.
Anem amb una mica de música, en aquest cas amb el CD de músics èxits del cinema, amb La conquesta del paradís de Vangelis, crec que és. Bona tarda, seguim amb el programa de Ràdio Caliu, val? Quan són les 6 de la tarda, aquí a Ona de Sants, al 94.6 de la FM, i en aquest cas parlem ara amb Carles Campuzano, de Convergència i Unió. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda, senyor Campuzano. Miri, li explico, als nostres usuàries, en aquest cas la Mireia, la Maria i la Mònica, li faran unes quantes preguntes en matèria de discapacitat, i entrarem ja concretament en aquest tema, perquè anem una mica justos de temps, i llavors entraríem ja en concret en aquest tema. Quan vulgueu, podeu fer les vostres preguntes.
Bona tarda, Carles. Quina proposta concreta contempla el seu programa d'ajuda al discapacitat com nosaltres?
Convergència i Unió porta anys treballant en aquest camp, i molt en col·laboració amb totes les entitats de la discapacitat. De cara a aquesta propera legislatura tenim algunes idees que volem treballar a fons. D'entrada, totes les que estan vinculades amb la feina i l'ocupació a les persones amb discapacitat. En un context de crisi econòmica i amb tantíssimes persones aturades, hem de continuar recolzant tant els centres especials de treball, el treball protegit, com ampliant les mesures que faciliten la contractació a les empreses ordinàries a persones amb discapacitat. Dos, necessitem una revisió a fons de la llei de la dependència, que no està pensada per les persones amb discapacitat ni millora les seves necessitats. I tres, necessitem facilitar que totes aquelles persones amb discapacitats que cobren una pensió no contributiva la puguin compatibilitzar amb la feina. Gràcies a algunes esmenes nostres es va avançar en aquesta direcció fa uns quants anys, però això ho hem d'ampliar. No hem de condemnar les persones amb discapacitat a veure d'un subsidi, sinó hem de fer compatible poder cobrar un subsidi i al mateix temps treballar en una activitat. Tres mesures concretes que portem al programa electoral són aquestes.
Gràcies.
A vosaltres.
Ara la Mireia li farà una altra pregunta, una altra de les nostres usuàries. La Mireia li farà una altra pregunta.
Molt bé.
Senyor Campuzano, bona tarda.
Sí.
Bona tarda.
Si em permet, em desvio una mica del tema, ja que tinc l'oportunitat, m'agradaria dirigir-li aquesta pregunta. Siguem realistes, és possible arribar a la Catalunya independent o és cosa de ciència-ficció?
Miri, si la majoria dels catalans i les catalanes volen que Catalunya sigui independent, democràticament ningú hauria d'impedir-ho. I per tant no és una qüestió de política ficció, sinó és una qüestió de voluntat de la majoria de la gent del nostre país. Nosaltres som una nació, tenim dret a decidir el nostre futur, i ara hem de treballar per poder exercir aquest dret a decidir el nostre futur. De moment, en els propers anys, la nostra proposta és que l'exercici del dret a decidir el centrem molt justament amb el que uneix a la immensa majoria dels catalans, que és el pacte fiscal. Avui, el sistema de finançament que tenim no impedeix que prop de 7.000 milions d'euros que paguem en impostos tots els ciutadans de Catalunya no retornin a casa nostra per millorar les polítiques socials, les escoles, els hospitals, les biblioteques, els ajuts en el camp dels serveis socials. I per tant volem centrar molt aquest dret a decidir per nosaltres mateixos en l'àmbit de la política fiscal.
La Mònica, la nostra companya Maria, si m'he confós, li farà una altra pregunta.
Molt bé.
Bona tarda, senyor Campuzano. Miri, jo voldria saber que, tornant amb el tema de la discapacitat, quines propostes portaríeu per protegir els drets d'aquesta gent, de nosaltres, per l'accés a la feina, que tinguéssim un accés a la feina, que se'ns aconsegueix un accés a la feina i que tinguéssim més facilitat per trobar feina i tenir autonomia?
Sí, abans ho explicàvem, no? El gran problema que tenim al conjunt de la societat, a Catalunya, més de 600.000 persones sense feina, i en el conjunt de l'Estat, prop de 5 milions de persones. I a més, de cada 10 persones sense feina, avui ja 3 no cobren cap mena de prestació. Però és que en el cas de les persones amb discapacitats, aquest problema s'arrossega des d'abans de la crisi. L'Estat espanyol és dels estats de la Unió Europea amb menys persones amb discapacitat que tenen feina. Aquí existeixen dos tipus de, o tres tipus de mesures. Unes a curt termini i unes altres a més a mig i llarg termini. Les més a llarg termini tenen a veure amb la formació de les persones amb discapacitat. Tot allò que fem en la inversió en la formació de les persones amb discapacitat facilitarà que puguin accedir al mercat de treball. I dos, continuar treballant per canviar la mentalitat encara de moltes empreses, especialment de les petites i mitjanes empreses, perquè puguin incorporar normalitat a les seves plantilles persones amb discapacitat. Però aquí la feina es fa pensant no en resultats immediats, sinó en resultats en el mig termini. I en canvi, el que pot tindre efectes en el curt termini és facilitar que aquelles empreses que opten per contractar persones amb discapacitats tinguin més incentius fiscals, més reduccions de les cotitzacions socials, més reduccions en l'impost, en l'impost de societat, més ajudes per adaptar els llocs de treball a les necessitats de les persones amb discapacitat. I al mateix temps que aquelles empreses que s'han especialitzat en oferir feina a les persones amb discapacitat, el treball protegit, els centres especials de treball, el treball en suport, els enclavaments laborals, tot el conjunt d'instruments legals que existeixen, que tenen com a objectiu facilitar l'ocupació de les persones amb discapacitat, tinguin el màxim suport dels governs. En aquesta passada legislatura, esmenes de Convergència i Unió varen permetre que la subvenció per al manteniment del lloc, dels llocs de treball en un centre especial de treball passés del 50 al 75%. I això ha permès que durant l'etapa de crisi en els centres especials de treball, en el conjunt de l'Estat, s'hagi guanyat més ocupació que la que s'ha perdut, que persones hagin trobat feina més que no pas persones les hagin perdut. I per tant hem de continuar treballant en aquest camp, reclamant que al mateix temps el govern de Catalunya tingui més llibertat per a dissenyar aquestes polítiques, que a més les hem d'orientar molt clarament a aquelles persones que, si no existeix un suport públic, difícilment poden trobar feina.
Senyor Campuzano, li agraïm molt la seva presència aquí, però anem bastant justos de temps i tenim altres trucades que hem de fer. En tot cas, li agraïm moltíssim que ens hagi cedit una part del seu temps, la informació que ens ha donat, i esperem que per altres ocasions ens puguem tornar a comptar amb vostè en aquests estudis d'Ona de Sants, d'acord?
A la vostra disposició, molt bé. Per tenir l'oportunitat d'explicar-me.
Bona tarda.
Bona tarda.
Els nostres oients saben, o han de saber si no ho saben, que poden seguir-nos també, poden escoltar els programes i el que anem fent al grup Caliu en el nostre blog, que és el caliufm.blogspot.com, que ens poden escoltar per internet també entrant a la web d'Ona de Sants, a onadesants.com, i que ens poden escoltar també per mètode tradicional, diguem, el 94.6 de la FM. Són pràcticament les 6:10. Anem un moment amb una mica de música. Anem amb una mica de publicitat, em diuen? Doncs anem amb una mica de publicitat i tornem.
T'agrada la ràdio?
T'agradaria fer el teu propi programa?
Doncs ho tens molt fàcil.
Envia'ns un correu electrònic a ona@onadesans.com.
ona@onadesans.com.
O bé truca en horari de tarda al 93-431-8408.
93-431-8408.
I pregunta pel Departament de Programació.
Que ràdio és molt fàcil.
Vine amb nosaltres.
I col·labora
amb l'Ona de Sants Montjuïc.
Berman es Dios.
Y Chaplin.
El perro no es andaluz.
Yo soy tu padre.
Los paraguas de Cherburgo.
2001. Una odisea en el espacio.
Janet Leigh en la ducha. ¿Quién puede matar a un niño?
Coppola.
Yo nací con el desencanto.
¿Y por qué no le botas un zoom a la cara, boludo? Pone la cámara y dale al rey.
No. Las cosas se hacen bien. Y si no, escuchad el programa Muy Frisland. El cine dentro del cine. En la ONA en Sants Montjuïc. Todos los viernes de 7 a 8.
A Escolta, Joan, coneixes algun lloc pel barri on pugui esmorzar bé?
I tant, el Petit Cafè.
I algun lloc on poder menjar alguna cosa cap al migdia?
Sí, home, el Petit Cafè.
I on puc fer el cafetó amb els amics després de la feina?
Per això el lloc ideal és el Petit Cafè. Al Petit Cafè hi trobaràs un cafè per cada moment del dia i, a més, sempre hi ha gent. Passat pel passeig de Sant Antoni número 2. El Petit Cafè. Un petit, gran cafè.
Mira que si poguéssim ser llestos.
Alegres,
nobles,
dolços,
rics, càustics,
irònics,
rassons,
elegants,
lúcids.
Ai, voldríem ser tot això i més, però... Rassons, cada dissabte de 7 a 8 de la tarda a l'Ona de Sants Montjuïc.
Ona de Sants Montjuïc, 94.6 FM.
Atento!
Seguim en directe aquí a Ona de Sants quan són pràcticament un quart de set de la tarda i... Bueno, seguim amb el nostre especial eleccions. En aquest cas, no sé si ja tenim en antena el senyor Jordi Sunyer, d'Esquerra Republicana, d'aquí del barri de Sants. Jordi Sunyer, bones tardes.
Bona tarda.
Què tal, company?
Doncs molt bé. Doncs ja immersos amb la campanya electoral i esperant doncs, que els oients doncs, puguin, si més no, descobrir quines propostes tenim, no?, els diversos partits.
Sí, mira, Jordi, com que ja ens coneixem, que som companys, la nostra companya Mònica d'aquí de Ràdio Caliu et farà unes preguntes, en aquest cas, molt centrades en les propostes d'Esquerra Republicana pel que fa a discapacitats, d'acord?
Molt bé.
Bona tarda, Jordi.
Bona tarda.
Amb el xòmin interprofessional d'aquest país, què creu que es pot fer? Creu que n'hi ha prou per viure, pagar un lloguer i menjar?
Doncs evidentment la situació és força complicada i més en aquest moment en el que estem passant de crisi i evidentment doncs, han d'haver millores com reclama la majoria del poble, no? En aquest sentit doncs, s'ha d'intentar millorar el que són les normatives existents, les lleis existents i evidentment és un procés complicat. Des d'Esquerra doncs, el que intentarem si la gent ens dona suport és doncs, forçar al màxim doncs el nou govern que hi hagi a l'Estat per poder poder treure més suc i que doncs es pugui treballar a favor de les persones a nivell doncs d'inserció social, a nivell d'integració dels nouvinguts, a nivell doncs de que la gent que ho està passant malament doncs pugui doncs tenir recursos per poder tirar endavant, que és la principal preocupació que tenim ara mateix.
Jordi, la Mireia, la nostra companya Mireia d'aquí de Ràdio Caliu et farà una altra pregunta. Bueno, en aquest cas em sembla que més enfocada a nivell del que en podríem dir la crisi de credibilitat de la democràcia o de la classe política, també és un tema avui com molt, molt candent.
Mm-hmm. Bona tarda, Jordi.
Bona tarda.
Una pregunta. A veure. Si me la saps.
Ho sento un pèl fluixet, eh?
Perdó.
A veure si podem...
Així millor?
Ara, molt bé, molt bé.
Sí, d'acord. Aviam, disparo, eh?
Què digues?
D'acord. Què els diries a les persones que com jo estan una mica desencantades amb la política?
Què els diria? Doncs la veritat és que el que hem de fer és apretar a la classe política. És el que s'està fent ja des del 15M i és el que s'ha de continuar fent. S'ha d'apretar a la classe política perquè la classe política vagi pel camí que la gent vol, no pel camí que alguns polítics agafen. I en aquest sentit, doncs, el que els diria és que continuïn amb aquesta lluita, que sortin al carrer i que reivindiquin les coses que els hi pertoquen. Això és el que els diria a tota la gent que està escoltant i a la gent que realment doncs, està preocupada en aquest sentit per tirar endavant aquesta societat que estem passant un moment molt complicat.
Jordi, si em permets una pregunta, que jo estic aquí més de, diguem, com a coordinador que per fer preguntes, però em permetré una pregunteta. Fa uns dies amb un company em feia la següent exposició. Em deia que ell considerava que el món estava com dividit en dos blocs, en dos tipus de persones. Ens deia, n'hi ha que es preocupen només d'acumular diners, n'hi ha que es preocupen només d'acumular idees, però ningú es preocupa de treballar per les persones, diguem. Esquerra Republicana es preocupa d'acumular diners, es preocupa de generar idees o es preocupa de cuidar de les persones?
Bueno, és una molt bona pregunta. Vosaltres sabeu el moment que ha passat el nostre partit, vosaltres sabeu que nosaltres la justícia social i l'alliberament, doncs, o en tot cas que Catalunya tingui més recursos, ja sigui a través d'un bon finançament o sobretot a través de la independència, és la nostra preocupació, i en aquest sentit nosaltres sempre les nostres polítiques van encaminades a que la millora social sigui important. Clar, ara mateix destacar-te propostes que s'han estat fent d'aquests últims 7 anys del govern de la Generalitat, doncs se'n podria haver fet alguna, però bàsicament les propostes d'Esquerra són sempre encaminades a que la gent, sobretot de classe obrera, pugui tirar endavant. En aquest sentit, vull dir, jo crec que això ho sap tothom. Després hi ha altres, doncs, elements que influeixen, com coses que es poden fer millor o pitjor, que fan, doncs, que es puguin tirar endavant o no, però, i que la gent et doni més suport o menys. Jo crec que la gent sap que Esquerra en el govern ha fet una bona tasca, també sap, doncs, que potser ha decepcionat algunes persones perquè no ha pogut estirar suficient com s'esperava, i ara, doncs, el tema és lluitar per recuperar la confiança de les persones, que les persones ens donin suport, no només en el sentit de donar el vot, sinó en el sentit d'ajudar-nos a tirar endavant les coses entre tots, perquè estem en un moment delicat a l'Estat, però que a Catalunya és el doble.
Jordi, ara entrarà la Maria, que et farà també una és una usuària d'aquí de Ràdio Caliu, i et farà també una pregunta.
Molt bé.
Bona tarda, Jordi.
Bona tarda.
Mira, vostè què opina de la llei de la dependència?
Bueno, nosaltres creiem que és clau. És una llei que vam tirar endavant des del govern de la Generalitat, i ara mateix està molt aturada perquè no hi ha els recursos econòmics suficients per tirar-la endavant. És una llei per nosaltres importantíssima i clau pel desenvolupament de la societat, per ser una societat més justa, com dèiem. En aquest sentit, les persones que són dependents necessiten un cop de mà molt important, perquè ha intentat, doncs, la funció pública de donar aquest suport. El programa nostre, de fet, és una de les propostes, no?, de trobar recursos perquè això pugui continuar tirant endavant. S'ha avançat, s'ha millorat, però hi ha molta manca encara de suport a les persones que es troben soles o que tenen dependència.
Hola, bona tarda, Jordi. Soc el Rubén,
bona tarda.
Un altre dels acompanyants aquí de Ràdio Caliu.
Sí.
Parlem de recursos, de donar més recursos. D'on es traiem aquests recursos? No? Perquè molta gent diu, bueno, necessitem més recursos, necessitem més inversió i tal. D'on es podem treure, d'on podem generar aquests recursos?
Bé, vosaltres sabeu perfectament quina és la nostra posició. Des d'Esquerra Republicana creiem que doncs, la independència és l'única sortida que tenim. Ara mateix, tal com ens trobem dins de l'Estat espanyol, la lluita més important és la de tenir un bon finançament, poder gestionar els nostres recursos econòmics, que vosaltres sabeu que són 16.000 milions d'euros que se'n van a Madrid i que no tornen. Aleshores, ara mateix tenim un deute aproximat d'uns 12.000 milions d'euros a la Generalitat de Catalunya, doncs només en un any que poguéssim gestionar els nostres recursos, doncs nosaltres mateixos, però els números, tindríem encara, doncs, 4.000 milions d'euros de superàvit per poder, doncs, implementar encara moltes més polítiques d'aquest tipus. Vull dir, nosaltres ho tenim molt clar. De fet, s'ha intentat donar la mà al govern de Madrid moltes vegades per intentar millorar la qualitat de vida o els recursos aquí a la Generalitat, i arriba un moment, doncs, que ja no hi ha res a fer, perquè ells mateixos ja no ens volen fer un cop de mà, no? I en aquest sentit, nosaltres, la nostra posició és molt clara.
Una última pregunta de la nostra companya, de la Mireia.
Sí.
Mira, m'agradaria aprofitar per fer-te aquesta pregunta. Siguem realistes. És possible, diguem, arribar a la Catalunya independent, o és cosa de ciència-ficció?
Bé, jo crec que la gent se n'adona que aquí estem patint un greuge comparatiu molt important en relació a la resta de l'Estat. Aleshores, a banda de les persones que se sentin més catalanes que espanyoles i que vulguin la independència per aquest cas, no? Que és un tant per cent de la societat. Cada cop hi ha moltes persones que veuen aquest greuge comparatiu i que aquí estan patint i que per culpa de que els nostres impostos no tornen en gran part a nosaltres, estem patint molt més del que ens tocaria. Evidentment, ningú diu que no haguem de ser solidaris, ni molt menys, però dintre d'una mesura. Primer, arreglem el nostre, el de casa nostra, i en tot cas després ajudarem el veí. Però clar, el que es pot fer és generar els recursos perquè tu estàs bé, tu estàs malament i s'emportin els diners als altres. Aleshores, doncs, ara mateix hi ha un tant per cent molt elevat, l'última enquesta em penso que superava ja el 50% de persones que en un referèndum votarien a favor del sí, però doncs potser encara està un pèl verd al poder doncs fer aquesta consulta, tot i que a poc la gent s'hi va sumant, perquè és que no s'ha de ser gaire hàbil per veure doncs que ens estan prenent el pèl.
Doncs Jordi, donar-te les gràcies per haver-nos cedit una part del teu temps, perquè sabem que estàs amb el tema del futbol, que ens roba molt de temps.
Sí, de fet, avui teníem partit, hi havia derbi, sí. Ja us avanço ara.
Ja ho sé, ja ho sé. Que...
Hi havia derbi i ara doncs, hem acabat. De fet, no hem pogut jugar, hem estat ara suspès el partit per pluja.
Vaja.
Vull dir que... Però, bé, molt agraït, ja sabeu que estem a la vostra disposició. I espero doncs que haver pogut servir de,
i tant,
d'ajuda,
Fem un cafè aviat, Jordi, bona tarda.
Molt bé,
moltes gràcies,
gràcies.
Adéu. Anem amb una mica de música. Em sembla que teníem pendent d'algun CD d'en Silvio Rodríguez, teníem pendent alguna de les seves cançons, que sempre són una bona idea que soni en Silvio.
He preguntado a mi sombra a ver cómo ando para reírme mientras el llanto con voz de templo rompe en la sala regando el tiempo. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto y me he callado desesperado y escucho entonces la tierra llora.
Autèntica ràdio del barri, el 94.6 de l'FM.
Ona de Sants Montjuïc, sens dubte.
Tornem a estar en directe al 94.6 de l'FM quan són pràcticament 2:45 de 7 de la tarda i tenim amb nosaltres el candidat del Partit Popular, en aquest cas José Antonio Callejas. Bona tarda, bones tardes.
Què tal? Bona tarda, bona tarda.
Bona tarda. Miri, l'informo, nosaltres estem ara, ja hem parlat amb alguns dels candidats, ara el truquem a vostè. En aquest cas, bueno, pensava que tindríem una mica més de temps per allargar-nos una mica més per parlar de política general, diguem, però com que anem curts de temps entrarem en matèria en concret amb la qüestió de la discapacitat. Tenim nosaltres els usuaris de Ràdio Caliu, els usuaris del grup Caliu, que li faran una pregunta a cadascú, en aquest cas el Salva, la Pilar i el Carles, li faran cadascú una pregunta en matèria de discapacitat i començarà el Salva, serà qui primer li farà una pregunta.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Yo le quería preguntar, ¿qué le diría usted a la gente que no quiere votar?
Bueno, a ver, básicamente hablaría de política general. Básicamente lo que te diría es que nuestra prioridad pues es la lucha contra la crisis. Como sabéis, pues estamos padeciendo una crisis brutal. Las cifras del paro del otro día la conocéis, 134.000 personas nuevas paradas durante el mes de octubre, 5 millones de parados, una tasa de empleo juvenil del 45% y no hace falta que os explique cuál es la tasa de desempleo que tenéis las personas con cualquier tipo de discapacidad. Yo lo que os diría es que el Partido Popular vais a ser una de sus prioridades, porque está muy claro que todavía queda mucho camino para recorrer en el tema de la integración, tanto a nivel de la educación, que tengáis acceso a todos los niveles educativos, que haya que sea una educación inclusiva, en el tema del deporte, que tengáis un deporte inclusivo, que tengáis acceso también a la vivienda, que todavía tenéis, no accedéis del todo a la vivienda, y sobre todo el tema del empleo. Nosotros proponemos una serie de bonificaciones, tanto para los discapacitados autónomos, que queréis montar una empresa, unas bonificaciones pues del 70%, y luego también, lógicamente, que se cumpla la normativa de empleo, tanto lo que dice la LISMI del 2% en el tema de lo que es la administración municipal, como queremos incrementar en la administración autonómica y en la administración general del Estado. Y sobre todo lo que queremos es que haya una mayor coordinación. Es decir, lo que buscamos, como sabéis vosotros, tenéis una serie de carteras de servicios que no son suficientes, y lo que pretendemos es que haya una mayor coordinación entre las políticas que se diseñan desde el Estado y las políticas también que se diseñan desde las comunidades autónomas, ¿no? Y a partir de aquí, pues bueno, intentar lo que te decía, hacer unas políticas mucho más coordinadas. ¿Me escucháis?
Sí, sí, lo escuchamos.
Ah, vale, perdona, pensaba que no arribaba el señal.
No, sí,
pues
sí,
lo que
sí,
te decía, unas políticas mucho más coordinadas, mejor coordinadas. Ya como sabéis, en los servicios que recibís vosotros, la cartera de servicios, desgraciadamente, no es las mismas. Y tanto vosotros como vuestras familias, en función del territorio en el que vivís, estáis recibiendo unos servicios u otros. El tema de la dependencia también es prioritario, que haya recursos, por supuesto. Y lo que os decía, sobre todo la inclusión, porque si al final no tenéis acceso a una educación en igualdad de condiciones con el resto de la población, y sobre todo el tema del empleo, no hay absolutamente nada. Luego hay un tema que es el de la vivienda, que a otros les gusta mucho hablar, pero, en fin, realmente solo hay que ver cómo está el tema. Tenéis que acceder también de una manera. De una manera, nosotros queremos pues hacer unos incentivos bastante claros, tanto para el tema de primero alquiler con opción de compra, sobre todo la vivienda de alquiler, que hay que potenciarla, y sobre todo también en las nuevas reservas, en los nuevos planes urbanísticos, que hay una reserva clara también para vosotros. Mira, os pondré un ejemplo. Supongo que conocéis la promoción de viviendas para gente joven que había, que existe actualmente en el barrio del distrito de Sants Montjuïc, en las barrios de la Marina, en concreto en el nuevo barrio de la Marina del Prat Vermell. Bueno, pues es una promoción de viviendas que es la Mala de Udeport con calle 6. Pues os pongo un ejemplo que es muy triste pero muy gráfico. Es decir, se hicieron unos pisos para jóvenes que tardaron muchísimo tiempo en ocuparse. De hecho, se han tenido que ampliar, se han tenido que adjudicar de manera directa porque no había gente suficiente que quería vivir allí, y hay 4 pisos para personas con discapacidad física en la planta baja que a día de hoy no están ocupados. Esto es lo que no puede ser, es decir, que haya vivienda pública y que no tengáis acceso. Entonces nosotros vamos a hacer que esto no suceda, que todo el parque público salga, y sobre todo que haya una reserva clara para que podáis acceder a la vivienda.
Pero le preguntábamos qué le respondería una persona de su partido a una persona con discapacidad o no, que de pronto dice, mire, yo no quiero votar porque no creo, porque ya estoy cansado, por la razón que sea,
sí.
Decide optar por no votar. Una persona de su partido, pues, digamos, ¿qué reflexión le haría?
Sí, sí, sí. Hombre, la reflexión que os haría al principio es decir, el voto, cual sea, sea cual sea, es muy importante. Tener en cuenta que durante mucho tiempo no hemos podido ejercer el derecho al voto. Todos sabéis, no hace falta que me retrotraigan el tiempo, que hemos tenido tiempos de dictadura, tiempos en el que la mujer no podía votar, y son tiempos muy recientes, son tiempos del siglo pasado, pero que hace 30, 40, 50 años. Yo os diría que la única manera de protestar, y entiendo el cabreo de la gente, es decir, y a los que estamos en política, aunque sea también política de primer, pues más baja, ¿no?, más cercana al ciudadano, que es a nivel municipal de un distrito, también hay muchas cosas que no nos gustan de los grandes partidos. Pero la única manera de cambiar las cosas también es participando en el sistema. Yo creo que este sistema, con las imperfecciones que tiene, que son muchas, creo que es el menos malo de todos los sistemas. Y es un sistema en el que, al menos, creo que es muy importante, tenemos la oportunidad cada 3, 4, 5 años, en función de las elecciones, de poder decidir quiénes son nuestros representantes. Entonces, yo os animaría a ir a votar, partiendo de la base de que es muy importante el participar en el sistema para intentar desde dentro cambiarlo. Yo creo que el hecho de quedarnos en casa también lo valoro, lógicamente, y estáis en vuestro derecho, pero yo de verdad, sea la opción que sea, creo que hay que ir a votar, porque es la manera también un poco de quejarse, incluso aunque sea en blanco. Es decir, siempre será mejor un voto en blanco, ir al colegio electoral y votar en blanco, y no pasa absolutamente nada antes que quedarse en casa. Yo creo que incluso es la manera, pues, también de demostrar el voto del cabello y el voto de que se puede. Pero también os diría que también, para poder pretender cambiar las cosas, es muy importante participar. Y creo que no nos tenemos que borrar, aunque ganas no entiendo que no queden, o que sí que quedan muchas, de borrarse y decir, paso de la política, los políticos no me interesan. Creo que hay gente, igual que en todos los colectivos, hay gente muy buena, y creo que hay que pensar en la cantidad de concejales y que están trabajando día a día en los ayuntamientos, que no son corruptos, que sienten la política, que sienten el servicio también por el ciudadano, por el servicio público, y creo que hay que darles una oportunidad a esa gente. Yo por eso, de verdad, aunque entiendo que haya mucha gente que quiera quedarse en casa, y cada vez más, y no es, es una obviedad de que cada vez el voto en blanco pues está aumentando, pero sí que os animaría a participar, porque creo que es la manera de cambiar las cosas desde dentro. Creo que no podemos romper la baraja, y es lo que os comentaba hace un momentín. Ha costado mucho llegar hasta esta situación de que podamos elegir a nuestros representantes. Es verdad que no siempre nos representan y no siempre están a la altura de las circunstancias, pero yo creo que hay que darles una oportunidad.
Señor José Antonio Callejas, ahora la pregunta se la hará mi compañera Pilar. Y luego le hará otra pregunta a mi compañero Carles.
Vale, muy bien.
Pilar, cuando quieras.
Hola, molt bona tarda.
Què tal, bona tarda.
I com es pot fer des de la política perquè aquesta societat sigui més inclusiva?
Doncs a veure, no, la pregunta és boníssima. Doncs mira, doncs primer participant, és el que et deia, o sigui, triant els nostres representants, els que vosaltres també penseu que poden ser els millors, doncs, per poder-ho representar a nivell de totes les institucions. A partir d'aquí, sens dubte, la tasca que feu vosaltres i els representants de les vostres entitats és fonamental, perquè malauradament encara cal fer molta pedagogia, i coses que tindrien que estar ja a l'ordre del dia, que no les hauríeu de reclamar vosaltres en el dia a dia, és a dir, tema de mobilitat, tema d'accessibilitat, tema de les barreres arquitectòniques que esteu patint dia a dia, que aquestes són les menors, perquè sempre diem, i ho dieu vosaltres, que les pitjors o les grans barreres no són el no poder bellugar-se, que és molt important el que tu puguis accedir, o vosaltres pugueu accedir al carrer, us pugueu bellugar, pugueu agafar el transport públic, sobretot són el tema de no poder tenir accés a l'educació, una educació inclusiva, el tema de l'esport, i sobretot no poder després tenir opció amb una feina o amb un treball. El que és més important, malauradament, el que et deia, cal continuar, teniu que continuar vosaltres, doncs, fent molta pedagogia perquè se us tingui en compte. I, per desgràcia, moltes vegades només ens en recordem de vosaltres o els polítics quan arriben les eleccions. I això és feina vostra, i és feina també dels polítics, perquè d'una vegada per totes us tinguin en compte, o us tinguem en compte, i no només quan arriben les eleccions, sinó al llarg de tota la vida, no? I que sigui un col·lectiu que al final no tinguem que parlar d'un col·lectiu específic com vosaltres, sinó que sigueu com unes persones normals, que és el que sou, que esteu a dins de la societat i que preneu les vostres decisions, que us tenim que deixar que les pugueu prendre, i per això teniu que tenir accés, doncs, a tot el que et deia abans, no? A partir d'aquell moment, doncs, lògicament, no sereu tinguts en compte, doncs, com un tema específic, sinó que sereu, doncs, com un col·lectiu més dins de la societat, que lògicament es té que potenciar, es té que ajudar, es té que acompanyar, però fins a cert punt, perquè vosaltres teniu la vostra autonomia personal i a fi de comptes els polítics, que això també a vegades doncs és un retret que ens han fet els del Partit Popular, i no li trec per de raó, doncs amb el tema de que a vegades us tractem d'una doncs manera paternalista i tal, i és un gran error. Vosaltres sou autònoms, malauradament moltes vegades no l'autònom que hauríeu de ser, però el que està molt bé que sou persones grans, us podeu guiar, us podeu fer la vostra, i això és el que tenim que tenir molt en compte, doncs, els polítics, no? I no tractar-vos d'una manera paternalista, que no podeu fer res, etc.
Ah, doncs ara li farà la pregunta al Carles.
Bona tarda.
Molt bé, senyor... Carles.
Bona tarda, senyor Calleja.
La meva pregunta... Bona tarda, Carles.
La meva pregunta és, com creu que Espanya pot sortir de la crisi?
Doncs molt bona pregunta. Doncs mira, realment si et digués que tenim la vareta màgica, doncs et mentiria, lògicament, i crec que la gent del PP el primer que farà és dir la veritat, cosa que no ens ha dit. Jo crec que és el primer que s'ha de dir a la gent, i se li té que demanar un esforç, i els primers que han de fer l'esforç, que no l'han fet, malauradament, doncs són els mateixos polítics, no? A veure, el que està molt clar és que el sortir de la crisi no comença per les retallades, ni comença pels ajustos, ni comença per segones quines coses, comença per crear feina, i això és el que necessita el nostre país. El que dèiem abans, el 45% d'atur juvenil, no diguem de l'atur que esteu patint vosaltres dins de les persones amb discapacitat, que no teniu accés pràcticament enlloc, i després també doncs el tema dels 5 milions de... Llavors, cal incentivar tot això, cal cuidar molt més doncs la petita i mitjana, la mitjana empresa, que són doncs són l'entramat bàsic de qualsevol país, de Catalunya, d'Espanya, doncs per crear feina. Cal incentivar molt més, vull dir, doncs tot el tema de les rendes empresarials, tot el tema... Digues.
No, l'estem escoltant, senyor.
Ah, perdona. Calleja, doncs tot el tema del teixiu aquest productiu és la clau, perquè moltes vegades estem parlant de les grans empreses, de deslocalitzacions, però al final els que creen la feina, sens dubte, són els empresaris i són els autònoms. Cal cuidar molt més a l'autònom, cal cuidar molt més a l'empresari, donar-li facilitats. Nosaltres hem dit que incentivarem amb 3.000 euros aquell autònom o aquell empresari que contracti una persona que no tingui relació amb l'empresa, és a dir, que no sigui sòcia, doncs perquè no hi hagi doncs la trampa aquesta de que contracto algú de la meva família o que sigui soci d'aquesta empresa i em beneficio. Només et diré una cosa, a Catalunya n'hi ha 750.000 aturats i tenim fins 150.000 autònoms. Si fomentem que els autònoms contractessin una o dues persones, doncs gran part d'aquest atur doncs se solucionaria. Això és clau. Després, lògicament, cal gastar menys en algunes coses. Vull dir, el que no pot ser és la despesa que n'hi ha hagut, doncs, vosaltres ho sabeu, doncs, en cotxes, en comilones, en despeses de representació, amb òrgans i empreses públiques que haurien de desaparèixer, i bé, el que et deia abans, quan estava fent la meva intervenció, els polítics haurien d'haver donat doncs molta més una lliçó a la gent, perquè a la gent no li podem demanar esforços si primer els polítics no ho fan. A partir d'aquí, el que et deia, cal controlar la despesa pública, cal incentivar molt més doncs la creació de feina i sobretot cuidar la petita i mitjana empresa, els autònoms, i finalment doncs gestionar més, vull dir, perquè clar, i dir la veritat a la gent i gestionar molt millor, vull dir, i el nostre aval, a veure, ens hem equivocat en moltes coses, ens dubta el PP, però sí que van crear 4 milions de feina del 96 al 2004 i ho tornarem a fer, i crec que això és el nostre millor aval, i sobretot també doncs crear una mica, que és el que no n'hi ha ara mateix, una mica d'unió, no mentir a la gent, que és el que s'està fent al llarg d'aquests 3-4 anys, que s'ha estat mentint a la gent, perquè la gent és molt més intel·ligent del que ens pensem els polítics. Si a la gent li dius la veritat i li dius, miri senyors, tenim un seguit de problemes, hem de gastar menys, però a partir d'ara gastarem millor, i és del que es tracta. Gastar menys, gastar millor, gestionar millor, i sobretot les polítiques socials que no es vegin afectades. La prova és que qui ha posat doncs en dubte o en perill l'estat de benestar són els que han estat governant fins ara, que malauradament no, per immoralitat d'ells, ara són els que surten alguns a dir per què de les retallades i dels ajustos, quan aquestes són conseqüència de la seva dolenta gestió.
Bé, doncs senyor Antonio Callejas, li agraïm moltíssim la seva presència.
Doncs a
cada
vosaltres.
Mes sé que vostè sap que també l'hem fet col·laboracions seves en altres programes, en altres emissores d'aquest mateix barri, i sempre ens ha atès molt bé, i jo li agraeixo. I espero que podeu comptar amb vostè en altres ocasions.
Perfecte, a la vostra disposició.
Adéu, bona tarda.
anem amb una mica de música un momentet i mentre sona la música, mentre sona la música de fons, anem trucant el següent candidat, en aquest cas la candidata del PSC-PSOE, i baixem la música i que entri la següent candidata.
Criden fort, com si tot aquest volum de veu es donés la raó. Preparats per marcar-nos les tendències noves que es porten en guany. Paga i et donaran tot el que mai has necessitat. Sempre amb preus ajustats. Som per tot, a les bústies, els vagons del metro i les sales d'estar, als carrers i a la gira de l'artista que empenyorà el mural. Saben els teus punts fer les estancades que vas al bany. Obres l'ordinador ja t'han caçat. Sona la cançó que més m'estimo d'aquest món, però ara és per vendre i quan la sento és només soroll. Sembla car, però el producte que t'imposen té un disseny especial anunciat.
I ja teníem nosaltres la candidata, en aquest cas del PSC, la senyora Esperança Esteve, que és la número 4 del PSC, portaveu de Polítiques Socials, diputada per Barcelona. Bona tarda, senyora Esteve.
Hola, molt bona tarda.
Li agraïm molt que estigui amb nosaltres, que ens destini uns minuts el seu diumenge per estar amb nosaltres. Això és Ràdio Caliu, el 94.6 de la FM aquí a Ona de Sants. I cada un dels meus companys i companyes d'aquí del grup Caliu, els usuaris del grup Caliu, li faran una pregunta a cadascun d'ells perquè vostè pugui respondre, d'acord?
Doncs molt bé.
En aquest cas el Salvador li farà la primera pregunta.
Hola, buenas tardes. Yo lo que le quería preguntar es ¿qué le dirá usted a la gente que no tiene claro para votar?
Pues, a ver, yo le diría que primero reflexione sobre qué es lo que quiere del nuevo gobierno. Si queremos mantener y avanzar en las políticas sociales como lo hemos venido haciendo hasta ahora, en la igualdad de oportunidades, en la integración de las personas, sea cual sea su condición, origen, etcétera, pues le diría que voten a los socialistas, porque este es nuestro programa, y luchar en paralelo, pues como lo hemos venido haciendo hasta ahora y con todo el esfuerzo contra la crisis.
La següent pregunta li farà la Pilar.
Molt bé.
Com vulguis, Pilar.
Sí, hola, molt bona tarda.
Hola, Pilar.
Quins són per vostè els drets bàsics com a persona?
Els què? Els drets?
Els drets bàsics de les persones.
Pues mira, per mi, pel partit que represento, hi han tres qüestions que són fonamentals, que és la igualtat d'oportunitats, la justícia social, que passa per una justícia redistributiva, és a dir, que els que més tenen paguin i ajudin els que menys en tenim. I per això tenim un sistema d'impostos progressiu que ha de continuar avançant, perquè quan ens convertim en vulnerables, cada vegada les desigualtats són més grans. I quan ens fem més desiguals, no ens va malament a tots. Quan més oportunitats tenim, el benefici és pel que té diners i pels que en tenim menys.
Jo voldria acabar de rematar aquesta pregunta i ara li farà una pregunta al meu company Carles.
Sí.
Vostès van tirar endavant, el seu partit va tirar endavant en el seu moment una sèrie de lleis que van dotar d'una sèrie de drets a una sèrie de persones que no els tenien.
Sí.
Estem parlant de matrimonis i adopcions i de més.
Sí.
Ara sembla per les enquestes que guanyarà un partit que vol eliminar aquests drets. Llavors, quina serà la reacció del seu partit davant d'un partit que ja ha dit públicament que si ells guanyen aquests drets desapareixen?
Mira, primer nosaltres batallarem per guanyar les eleccions i per comprometre'ns amb tots els ciutadans per seguir en la línia en la que estàvem treballant. Primera. Segona, en el cas doncs de que la confiança afavoreixi a l'altre partit, doncs ho tindrem complicat, perquè bona part d'aquests drets que ens han costat molt de guanyar, que estan basats en la igualtat, en la no discriminació, les oportunitats per totes les persones, doncs poden tirar enrere. I nosaltres, naturalment, lluitarem amb tota la força la que tenim nosaltres, però acompanyat de, i amb tots aquells grups que estiguin disposats a lluitar per no perdre ni una mica tot allò que hem vingut avançant. Recordem la persecució dels matrimonis o les parelles del mateix sexe, recordem doncs la llei arbitrària de l'avortament, recordem quantitat de drets basats en la igualtat amb els quals hem anat avançant. Som més persones, tenim més en compte l'element de les persones i això no ho podem deixar perdre, no ho podem fer sols, ho hem de fer plegats.
Doncs ara li farà la pregunta al meu company Carles.
Bona tarda.
Molt bé.
Bona tarda.
Carles, hola.
Hola. Mira, la meva pregunta és, estaria vostè a favor d'una reforma de la llei electoral perquè els partits més petits tinguin més representació?
Nosaltres... perdona, Carles, perdona.
Digue'm.
Ja està la pregunta.
Sí, la pregunta és si vostè se recolzaria una reforma de la llei electoral perquè els partits més petits tinguin més possibilitats.
Moltes gràcies. A veure, nosaltres estem d'acord en que cal reformar la llei electoral per diverses qüestions. Primera, perquè el bipartidisme no és bo per una societat. La societat és més plural que dues formacions polítiques. Això una. La segona, per apropar la possibilitat d'elecció als ciutadans. Estem parlant de desafecció i sovint és perquè estem treballant els diputats i diputades a Madrid, poso per exemple. Anem a visitar les entitats, però sovint es perd de vista que tenim uns representants que estan treballant en allà i a vegades aquesta feina no queda del tot a prop. I nosaltres estem per desbloquejar les llistes electorals, és a dir, que es puguin escollir cadascuna de les persones i naturalment amb un sistema que benefici els minoritaris, anar avançant amb el benefici dels minoritaris, perquè el bipartidisme, i ho veiem a Catalunya, a mi m'agrada més una Catalunya més plural i més diversa que no una Espanya que a vegades s'ho juga tot a cara i a creu.
Doncs senyora Esteve, li agraïm moltíssim que ens hagi acompanyat avui diumenge, perquè els diumenges sempre són per quedar-se a casa descansant i vostè ens ha fet el favor d'atendre'ns. Li agraïm moltíssim aquests minuts i esperem poder comptar amb vostè doncs, més endavant en altres ocasions i li desitgem que tinguin molta sort en aquestes eleccions.
Moltíssimes gràcies i estic a la vostra disposició per tantes vegades ho considereu oportú. Una abraçada a tots.
Bona tarda.
Adéu-siau, bona tarda.
Anem amb una mica de música i entrarem al següent candidat, en aquest cas amb en Joan Josep Nuet d'Esquerra Unida i Alternativa.
Movimentos de gata na canastra, a caravela no coração, a fragata na canastra, a caravela no coração, a fragata em vez de corvos no chão, gaivotas vêm poisar quando o vento alava o bar. Tem algas na cabeleira e nas veias o latido do motor de uma traineira e nas veias o latido do motor de uma traineira vende sonhos e marzia tempestades a pergoa seu nome próprio Maria seu apelido Boa.
Seguim aquí a Ràdio Caliu, a Ona de Sants, al 94.6 de la FM, en aquest cas amb Joan Josep Nuet, que és el número 3, si no recordo malament, d'Iniciativa per Catalunya Verge Esquerra Unida i Alternativa. Molt bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Doncs miri, estem aquí ja pràcticament acabant el programa i el trucàvem perquè estem aquí amb els usuaris i usuàries del grup Caliu, que cadascun dels que tenim ara a l'estudi, el Lluís, la Mireia i la Maria, li faran cadascun d'ells i d'elles una pregunta, les que vostè podrà respondre. Comencem amb el Lluís. Lluís, pregunta.
Com resolvia vostè el problema de la vivenda?
Com resoldria el problema de la vivenda?
Com? Perdó, és que...
Com resoldria el problema de la vivenda? Esquerra Unida i Alternativa.
Bueno, en primer lloc, nosaltres el que primer reconeixem és que hi ha 1 milió de vivendes buides a tot l'Estat, no? Moltes d'aquestes vivendes són propietats dels bancs perquè al final se les han tingut que quedar perquè el preu d'aquest habitatge és massa alt, no? Per tant, en primer lloc, nosaltres demanem fer una llei estatal, una llei per l'habitatge, que permeti d'alguna manera que les famílies no es tinguin que endeutar tant, i al mateix temps que s'intervingui sobre el preu de la vivenda, que hi hagi unes limitacions al preu, perquè al final la gent especula amb l'habitatge i la gent que el necessita per viure es queda sense habitatge, no? Nosaltres proposem d'alguna forma també que hi hagi, doncs, d'alguna forma una llei que limiti l'endeutament de les famílies també amb el tema de l'habitatge, que és una segona part del mateix tema, no? I per tant, ara nosaltres de forma directa el que demanem són que els bancs que han tingut intervenció pública i que han tingut ajudes públiques tinguin que posar part de l'estoc de vivendes que tenen en vivendes de lloguer, perquè la gent, doncs, pugui viure en una vivenda de lloguer i que part d'aquest estoc, que és 1 milió de vivendes que estan construïdes, doncs això es posi en el mercat perquè reactivi el mercat de l'habitatge al conjunt del país, no?
La següent pregunta li farà la nostra companya, la Mireia.
Bona tarda.
Hola, què tal?
Aviam, després d'aquesta pregunta, després del 21, del 21N, què? Com veiem la situació?
Bueno, la clau és com aniran les eleccions, no? Perquè el 20 de novembre no només estem votant uns partits, sinó que sobretot estem votant unes polítiques, no? I llavors hi ha algú que creu que podrà haver un canvi de govern i que tot canviarà, no? Nosaltres el que creiem és que tant les polítiques del PSOE com les del Partit Popular com les de Convergència i Unió respecte al tema de les polítiques econòmiques, per exemple, que són les que han portat la crisi, s'assemblen les tres com tres gotes d'aigua, no? I per tant, si el que hi ha al final és canvi de govern però no hi ha canvi de polítiques, la crisi encara serà molt dura. De fet, la senyora Merkel ahir amb unes declaracions deia que ella pensa que la crisi durarà 10 anys, no? I nosaltres el que diem és que 10 anys és massa temps. Per tant, que el dia 20 ja haurien de començar a canviar les coses fent un canvi de polítiques, no? De fet, hi ha molt poques opcions polítiques que plantegin un canvi de política diferent de la política econòmica que fins ara s'ha fet, no? I nosaltres sí que som una opció que diem unes coses totalment diferents de les que s'han fet, no? Per tant, la solució no és ni l'especulació financera ni l'especulació immobiliària, que una part del creixement econòmic dels darrers 15 anys ha anat darrere d'aquests fenòmens, no? Nosaltres estem per l'economia productiva, per la petita i la mitjana empresa, pels autònoms, i perquè al final els llocs de feina siguin estables, i bueno, doncs aquest d'alguna forma és el canvi clau. Nosaltres el canvi pensem que ha de començar amb una reforma fiscal molt ambiciosa, que faci que aconseguim diners dels llocs on existeixin els diners, les grans empreses, els grans capitals, els grans patrimonis, i aquests diners es facin servir des del lideratge de l'administració pública per tornar a posar en marxa l'economia i crear ocupació de forma immediata, no?
Ara li farà la pregunta la meva companya, la Maria, però abans jo volia apuntar-li una cosa. Quan es parla d'economia,
sí.
Això demostra fins a quin punt és central l'economia en la política. Sembla que avui es pot fer política de qualsevol tema, però no es pot fer política econòmica, perquè la política econòmica la marca el mercat, que és una espècie de divinitat, perquè tothom parla de no posar nerviós al mercat, de no alarmar el mercat, de que el mercat no s'enfadi, parece un dios medieval el mercat. El tema és, sense tornar a dogmes afortunadament passats ja,
És possible en política tornar a parlar de l'Estat com un element regulador, com un element econòmic, o això ja es considera demasiado trasnochado?
Bé, de fet el mercat no és un element globalment negatiu, no? El problema quin és? El problema és la seva total desregulació i que no existeixin lleis que regulin el funcionament del mercat, no? Quan el mercat, doncs, no hi ha cap tipus de regulació, el mercat es pot tornar absolutament injust, com ha passat, per exemple, amb l'habitatge, no? El preu comença a pujar, i la gent compra habitatge per fer negoci, comprar i tornar a vendre i enriquir-se amb aquesta especulació. I, en canvi, la gent que necessita l'habitatge per viure, resulta que no el pot comprar i que no el pot pagar, no? Uh-huh. Per tant, si aquí no s'intervé, si no hi ha més regulació, el mercat clarament es torna contra les persones, no? Per tant, nosaltres estem d'acord amb el tema del funcionament del mercat, però pensem que l'administració pública ha de posar reglaments i ha de posar intervencions que facin que les parts més injustes del mercat, doncs, quedin regulades i això no es pugui produir, no? Per tant, la regulació del mercat és el futur de l'economia, perquè la no regulació, que han estat les polítiques neoliberals que ha defensat Convergència, el PP i el PSOE, clarament ha perjudicat a les persones. I avui, doncs, estem en una situació tan dolenta perquè es va pensar que el mercat per ell sol podia funcionar de forma perfecta, i això no és així, no?
Li farà l'última pregunta la meva companya, la Maria.
Molt bé.
Bona tarda.
Hola, què tal?
És que jo voldria saber que els polítics, com reaccioneu si feu cas a les manifestacions de la gent us vol reivindicar per reclamar els seus drets?
Bueno, jo crec que nosaltres, davant de les manifestacions i davant de les crítiques, hem de reaccionar de forma positiva, no? I ens hem de sentir interpel·lats, això és el primer, no? Perquè una part de les crítiques són reals, són certes, i per tant és veritat que una part de la política s'ha convertit en una cosa que realment ja no ens agrada, no? I que una part de la política s'ha allunyat de les persones, i que al final una part de la política obeeix més a interessos de petits grups, de petits grups oligàrquics, de gent que té molt de poder, molts diners, i que en canvi està molt allunyat de la gent normal i corrent, i que realment té preocupacions que res tenen a veure amb les preocupacions dels grans banquers o les grans constructores, no? Per tant, una part de la política de baixa terra s'ha d'apropar a la gent, no? I nosaltres aquesta és la primera defensa que fem. Nosaltres pensem que la política és molt important, però la política, en part, a vegades se l'ha deixat de banda o se l'ha convertit en una cosa molt allunyada de la gent, perquè si la gent no participa, doncs resulta que uns pocs ho poden decidir tot, no? I, en canvi, quan la gent ha participat, quan la gent s'ha mobilitzat, quan la gent surt al carrer, quan la gent va a votar, pot canviar les coses, no? I en canvi, quan la gent no vota, quan la gent passa de la política, resulta que la política se segueix fent, però la fan uns pocs, no? I al marge de la gent, no? Per tant, jo penso que la gent que fem política ens hem de sentir interpel·lats, hem de canviar, hem de fer que la gent participi i hem d'escoltar la veu del carrer, no? Bé, nosaltres és que no hauríem de ser una cosa diferent del carrer, però a vegades hi ha partits o hi ha polítics, no?, que del carrer està molt lluny i realment de l'únic que s'han a prop és els grans interessos econòmics, no? Per tant, hem de tornar la política en el bon sentit de la paraula, la política amb P majúscula, que vol dir estar amb la gent i ser proper als problemes i a les inquietuds de la gent i no a les inquietuds dels grans poders econòmics i financers.
El meu company Lluís li farà una segona pregunta. Lluís,
molt bé.
Com vulguis.
Creu vostè creu vostè per la inversió en públiques l'obra pública és un possible evolució per sortir de la crisi?
Sí, me la poden repetir,
sí,
perquè
no,
és que
si la inversió
no,
en política pública, o sigui, fent més polítiques públiques i millors polítiques públiques és una manera de sortir de la crisi, diguem, si en comptes d'anar privatitzant és una sortida de la crisi el fet de tornar a construir un espai públic, diguem.
Sí, jo crec que és una pregunta molt encertada, no? És que per sortir de la crisi nosaltres precisament pensem que s'ha de començar d'alguna manera, perquè ara només anem de pitjor en pitjor. Doncs nosaltres per on pensem que s'ha de començar, no? En primer lloc, pensem que s'ha de fer una reforma fiscal, que pagui més qui més guanya i qui més té, i que amb aquests diners el sector públic ha de prendre el lideratge de la sortida de la crisi, fent inversió pública, mantenint l'estat del benestar. Per exemple, moltes noves ocupacions estan en les polítiques socials, no? els treballs de gent que cuida altra gent, la gent que ensenya, els ensenyants, mestres, professors, o per exemple també el món de la salut, no? Ara darrerament a Catalunya ha pujat l'atur perquè la Generalitat està acomiadant molta gent del sector públic de la salut, i això està fent que, a més de contribuir a ajudar a crear ocupació, estem fent tot el contrari, no? Acomiadant més gent i fent que la crisi sigui més profunda, no? Per tant, el sector públic té que liderar creant ocupació pública, invertint, i a partir d'aquí també ajudar a que els bancs, als quals se'ls ha donat molts diners i molts diners per rescatar-los, també donguin crèdit, crèdit a les famílies i crèdit als autònoms, a les petites i mitjanes empreses, no? A partir d'aquí, pues, aquestes petites i mitjanes empreses no tindran que acomiadar els seus treballadors podran consumir, i si consumeixen, pues, altres empreses tampoc tindran que tancar. I de mica en mica anirem fent que aquesta roda de l'economia torni a girar, perquè ara està pràcticament aturada, no? I això pensem que no ho podrà fer amb el lideratge del sector privat, que està en una situació molt negativa, molt complicada, i que ho ha de fer el lideratge del sector públic, no? I el sector públic liderarà si té recursos, i els recursos no és que no existeixin. Avui el país crea més que mai riquesa, però també més que mai aquesta riquesa està molt concentrada en molt poques mans, en mans de poques persones, no? I per tant, el que estem dient precisament és que a través de la reforma fiscal li podem començar a donar el tomb a la situació econòmica, que no veiem al final del túnel, no? I per tant, aquesta és una opció que només la porta Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida en el seu programa. Els altres partits d'això no només no en parlen, sinó que ens estan oferint per sortir de la crisi les mateixes receptes que ens van posar a la crisi, no? Per això som pessimistes davant de les polítiques continuistes des del punt de vista econòmic, i en canvi estem esperançats i il·lusionats si hi hagués un canvi polític i la nostra formació política creixés, tingués un grup parlamentari més gran, perquè per un cantó tindríem i tenim alternativa a la situació econòmica, i per altre cantó podem defensar la gent que està patint, no? La gent que està aturada, la gent que està desnonada, els treballadors i treballadores que viuen precàriament una ocupació avui de menys de 1.000 euros, no? I amb un contracte de pocs mesos, no? Perquè cal lluitar i cal parar les polítiques agressives contra la gent, i cal anar a polítiques humanes on que la gent intenti que sigui feliç, no?
I farà una altra pregunta a la meva companya Mireia.
Hola.
Hola, què tal?
Bé, primer de tot, aquesta pregunta l'han pensada els meus dos cosins de 9 i 12 anys, i bé, l'han pensat, i és, tenint en compte, és difícil governar?
Sí, si me la poden repetir, és que sento molt malament.
Sí, governar és difícil?
Com, perdó?
És difícil governar?
Bé, jo crec que governar és realment molt difícil, no? Però per poder governar, el primer que s'ha de tenir és un projecte i les coses clares, no? Perquè si al final tu no tens un projecte, i per tant tu tenir un projecte és estar molt a prop de la gent, de les seves necessitats, el que passa és que les pressions dels mercats, dels bancs, de la gent més poderosa, acaba governant per tu, no? I per tant tu tens que tenir molt clar que la gent és el més important. I que en segon lloc, bueno, pues has d'atendre les pressions i les situacions difícils, però si al final, repeteixo, no tens un projecte de govern, pues al final el govern es converteix en un govern a la carta dels poderosos, i tu vas anar fent la política que volen els més forts i vas deixant de banda els més febles, que és el que ha passat amb el govern del Zapatero, no? Que va començar dient que faria una política per la gent treballadora, pels pensionistes, i després què ha passat? Pues que amb la crisi ha sigut un govern dèbil davant dels poderosos i un govern fort davant dels dèbils, no? I al final el que ha fet és aprovar la reforma laboral perquè pagui la crisi als treballadors, han congelat les pensions, i sabem que la gent gran no té responsabilitat d'haver creat la crisi, i ha retallat en educació i salut, no? Que afecta la majoria de la població. I en canvi, pues, el senyor Zapatero reunia amb els grans banquers i amb les grans empreses de la Moncloa per dir i per fer el que aquests banquers i grans empreses demanaven, no? Però és que precisament aquests banquers i empreses són els que havien creat la crisi. I en canvi les polítiques de retallada eren negatives pels que no havien creat la crisi, no? Per tant, governar és difícil, però s'ha de tenir clar que el govern vol dir els interessos de la majoria, no? Si no se segueixen els interessos de la majoria, el govern es converteix en un govern no democràtic.
La última pregunta li farà la meva companya Maria.
Bona tarda. Aprofito per fer-li una altra pregunta. Miri, vostè què creu que hauria de canviar en la societat perquè estiguéssim representats tots els col·lectius en igualtat d'oportunitats?
Bé, jo crec, en primer lloc, que s'han de fer lleis de discriminació positiva, no?, davant d'aquests col·lectius. I avui dia és una realitat, per exemple, partint de col·lectius més grans i anant a més petits, no?, que, per exemple, igual treball, igual salari, no?, ni les dones, ni els joves, ni la gent que té cap tipus de disminució física o psíquica poden ser castigats amb sous més baixos quan estan en moltes ocasions a la feina fent la mateixa feina que altra gent, no?, i no pot haver un doble sou, no?, en funció de les situacions concretes, no? Per tant, el que ha d'haver és discriminació positiva cap a aquests col·lectius, no?, i els col·lectius que tenen algun tipus de disminució física o psíquica, o la gent jove, perquè l'atur és quasi del 47% entre la gent jove, és el doble que la gent més gran, o per exemple amb el tema de les dones, que encara tenen una discriminació històrica a la nostra societat, el que té que haver és això, discriminació positiva, i s'ha de ser conscient que hi ha uns col·lectius a la societat que han de ser protegits de forma especial, i si això no es fa, pues, i els deixem, com abans deia, a la sort del mercat, no?, pues aquests col·lectius són doblement explotats, perquè el mercat en aquest sentit no té moral, no?, i no té ètica, no?, i per tant, si ets un col·lectiu que tens més dificultats per la teva incorporació al treball o per la teva activitat vital quotidiana, pues no pensem que el mercat equilibrarà aquesta situació, sinó tot el contrari, estaràs doblement discriminat al teu lloc de feina o com a persona que fa servir determinats serveis públics, sigui el transport públic o sigui, per exemple, doncs, si vas a estudiar a la universitat o tens altre tipus de problemes, no? Per tant, queda clar que s'han de fer lleis d'alguna forma perquè protegeixin aquests col·lectius, i forma part d'un projecte de societat que ha d'estar equilibrat i que ha de ser socialment just, no?
Senyor Joan Josep Nuet, l'última pregunta li volia fer jo en el sentit de... fa uns dies estava llegint un conte d'un escriptor sud-americà que deia que un dia estava en un restaurant i sentia el cuiner que parlava amb els animals que anava a cuinar i els hi preguntava amb quina salsa volien ser cuinats, i un d'ells li deia no, és que nosaltres no volem ser cuinats, i el cuiner els deia no, això no està en el debat. I és una bonica metàfora del que passa en aquest món, perquè nosaltres votem una sèrie de partits, i és veritat que podem escollir entre aquests partits, però alguns d'aquests partits, potser no tots, però sí el gran gruix, estan dirigits des de dins o des de fora o des d'algun lloc per una sèrie de gent a la que no votem, que són els grans mercats, que són uns clubs privats de militars i de grans estafadors. Estem dirigits per aquesta gent que no els vota ningú i que a més són organismes que no funcionen democràticament, sinó que funcionen pel principi estalinista d'aclamació. Llavors, clar, quan hi ha aquest tipus de situacions, on queda la democràcia realment, quan el que estem parlant és d'això realment, no?
Bueno, nosaltres parlem en el programa d'un concepte que a mi m'agrada molt explicar-lo, que parlem d'una nova democràcia, no? Vull dir, la democràcia no és una cosa que fa 30 o 40 anys que la transició espanyola doncs es va aconseguir i que després, bueno, pues anem fent i ens anem oblidant d'això. La democràcia s'ha de reinventar de nou, no? I precisament quan la democràcia no es reinventa, la democràcia es pot acabar convertint en una no democràcia, no?, que és el que passa aquí. Per exemple, des de temes com la llei electoral, que vol dir que no tots els vots a l'estat espanyol valen igual, en Andros tenir un diputat ens costa 500.000 de vots i el PP o el PSOE li costa 66.000 vots, no? Això ja és una injustícia molt gran. O en segon lloc, que sembla que només hi ha dos partits, no? El dilluns hi haurà un debat a dos entre el PP i el PSOE, que és una forma antidemocràtica de tapar la resta del pluralisme polític, no? O, per exemple, pensar que votem una vegada cada 4 anys i durant 4 anys ens oblidem de tot i que les persones que hem votat ja ho faran bé. Doncs no, perquè també és democràtic una manifestació, una vaga, o, per exemple, aquests dies s'estan fent, doncs, allò, trobades i assemblees a les places i als carrers, perquè la gent no vol, d'alguna forma, delegar tant, no? Vol democràcia molt més directa, vot directe, i, per tant, nosaltres hem d'exigir que hi hagin canvis. Canvis a les lleis electorals, canvis a les lleis de participació, que parlem de referèndum, que parlem de revocació de mandats, i que per tant la democràcia, si no la cuidem cada dia, s'acaba florint, no? S'acaba convertint en una cosa no reconeixible per tots nosaltres, no? Per tant, ha d'haver canvis polítics, i també els partits polítics han de canviar, no? Després de 30 o 40 anys d'experiència d'un sistema de partits, alguns d'aquests partits s'han convertit a vegades en interessos de lobbies econòmics, no? Jo he vist, perquè he estat senador, no?, com davant de la negociació d'una llei alguns partits es convertien més que en els interessos dels seus votants o de ciutadans concrets en defensors d'una esmena que beneficiava el sector farmacèutic o el sector elèctric o el sector de les autopistes. I per tant, a vegades, això doncs és un tema que es té que poder d'alguna forma posar sobre la taula, i per tant tots hem de poder denunciar els lobbies econòmics que d'alguna forma influeixen en la política a través de partits que no tenen escrúpols, no? I això és un tema que hauria de ser il·legal i que hauria de poder-se demostrar i portar alguns d'aquests dirigents polítics fins i tot a causes penals en el cas que representin lobbies econòmics i no ciutadans, no? Per tant, la política, torno a repetir, és un canvi és un canvi continu, és un element continu de participació, i sobretot al final, i el més important, és que és un tema cultural. La política és tot. Avui dia qualsevol decisió és política. Hi ha hagut una cultura d'explicar que la política és per polítics professionals i que és una cosa per gent que entén. Quan la política és el dia a dia, són les decisions quotidianes d'aquells elements que afecten a la comunitat i per tant ens afecten a tots, no? I que la política tots n'hem de formar part, no? I per tant jo el primer que demano és que la gent vagi a votar. Vagi a votar el 20 de novembre, perquè si la gent no va votar, la política es converteix en una cosa no democràtica i per tant que dona l'esquena a la gent, i per tant la gent té l'oportunitat encara de canviar coses fent realment no només que canviem de govern el 20 de novembre, que ho necessitem, sinó que sobretot canviem de polítiques i que apostem per polítiques diferents i noves que fins ara no les hem provat, no?
Senyor Joan, moltíssimes gràcies per haver intervingut i per estar aquí amb nosaltres aquesta tarda.
Gràcies a vosaltres, és un plaer per mi.
Gràcies, Joan. Bé, doncs per acomiadar aquest segon programa de Ràdio Caliu, que hem estat aquí compartint amb la Maria, la Mireia, el Lluís, la Pilar, el Salva, la Mònica, i bueno, crec que no ens deixem algú, el Martí, que ha estat conduint tot aquest debat meravellosament. Gràcies a tots i a totes, i només recordar-vos que al desembre tornarem a tenir programa de Ràdio Caliu, que podeu tenir tota la informació sobre nosaltres en el blog elcaliufm.blogspot.com, i només dir que estem d'aniversari, que ja ho hem dit en altres ocasions, que estem fent com a associació Grup Caliu 20 anys, i per tant, bueno, des d'aquí una salutació a totes les famílies, a tots els socis, a tot l'equip d'acompanyants en aquest 20 aniversari del Grup Caliu. Moltes gràcies i bona tarda.
L'autèntica ràdio del barri, el 94.6 de l'FM.
Ona de Sants Montjuïc, sens dubte.
Homes i dones podem fer goig, com demanen els temps en els que vivim, sense haver de perdre gaire estona. Fàcil i ràpid, t'atendrem sense cita prèvia. Només cal que ens visitis al carrer Premià número 22. Sentir-se bé és a l'abast de tothom. Depilació ràpida amb làser Alejandrita sense demanar hora. Lesire, carrer Premià número 22.
Tinc unes humitats a casa. He parlat amb el propietari i no sabem a qui li pertoca de solucionar-ho.
I has pensat dirigir-te a algun professional?
Sí, però no sabem en qui confiar.
Finques Carrió és la solució. És una firma de confiança amb 60 anys d'experiència en el sector, amb una atenció personalitzada amb valor afegit. Finques Carrió és una assessoria i consultoria immobiliària on li fem plans de comercialització de compra-venda i li gestionem immobles a nivell nacional i internacional. Finques Carrió és la